Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat a 32 comarques per fortes pluges previstes entre avui i dijous amb intensitats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot i que les pluges intenses s'esperen a partir del migdia, Protecció Civil ha emès a primera hora del matí un avís per temps violent amb risc de precipitacions de pedra, ratxes de vent i esclafits al Segrià i a les comarques lleidatanes. Avui les precipitacions afectaran sobretot en punts de ponent i també del Pirineu entre el matí i les primeres hores de la tarda, mentre que demà afectaran el Baix Llobregat, el Vallès i també a la Selva. Es recomana evitar desplaçaments, no aparcar en zones inundables ni tampoc travessar cursos d'aigua. I pel que fa a la mobilitat a la B10 i la B20, hi ha retencions, volíem dir, a Nus de Llobregat per circulació intensa, obres i també un accident. A la C14 es dona pas alternatiu a Gramont per un accident. També a la B40 està tallada entre Abrera i Terrassa per les reparacions d'un incendi ahir a la via, i a la C33 a Montcada i Reixac en direcció Girona, un incendi també aquest matí d'un vehicle manté un carril tallat i provoca algunes cues. Pel que fa a la situació política, el govern ha aprovat un decret per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya i donar-li més autonomia en compliment de l'acord del finançament singular amb Esquerra. El text permet a l'Agència Tributària organitzar-se en plena autonomia, crear dos nous cossos tributaris i establir també contractes programa. L'objectiu és preparar-la per gestionar tots els impostos, inclòs l'IRPF, a partir del 2028, tot i que el principal repte és ampliar la plantilla. Assumir l'IRPF suposaria multiplicar per 6 la recaptació fins als 30.000 milions, tot i que part d'aquests diners es transferiran a l'Estat i també a la solidaritat interterritorial. I el Consell Comarcal del Solsonès ha patit un ciberatac de tipus ransomware que ha encriptat els arxius del seu sistema. L'ens ha activat els protocols establerts i treballa amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per tal d'investigar i contenir l'incident que pot causar retards en alguns tràmits. De moment no se sap l'abast de les dades compromeses i el cas s'ha denunciat als Mossos i notificat també a les autoritats competents. I en esports, el Barça espera que l'Ajuntament, que ahir dimarts feia una visita a les obres, li otorgui el permís per jugar amb un aforament limitat al partit davant del València el 14 de setembre al Nou Camp Nou. A banda del vistiplau de l'Ajuntament, el club també necessita l'aval de Protecció Civil, Bombers i també de la Guàrdia Urbana. Si el Barça rep l'okay de tots els agents implicats, preveu una ocupació de 27.000 espectadors corresponents a la tribuna i a un gol. En cas que es denegui el permís per jugar al Camp Nou, la Lliga és probable, el més possible és que jugui a Montjuïc.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'han mercat, viure desconnectat. Tria un CD d'escaia a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo m'esperem.
Ara passen 3 minuts de les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances en directe fins les 11 a la teva ràdio local. Som a les portes del cultiu d'un dels productes més nostrats del Prat de Llobregat, la carxofa, que en els darrers anys viu una autèntica batalla per la seva supervivència. Els problemes habituals que podem trobar al camp se li ha sumat un de nou, una varietat molt més resistent al canvi climàtic, si bé no té tant de gust a la cuina. Com es presenta aquesta lluita? Marxem cap a un dels rings on hi tenim el nostre company Luis Rodríguez Alonso. Bon dia, Luis, com estàs?
Què tal? Molt bon dia, Manel. Doncs així és. En un costat d'aquest ring podríem dir que tenim en cor tendre, però amb fulles fermes, la carxofa Prat, que també és símbol, evidentment, del municipi, carxofa Prat, ja ho diuen nom. I de l'altre tenim amb molta resistència i també nom de reina aquesta varietat de la Green Queen. I com si una mena d'àrbitre es tractés, tenim el Xavi Oliva, que és secretari de la cooperativa agrícola de Prat. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Com es presenta el combat aquest any?
Doncs jo canviaria la terminologia i per mi no és un combat. Les dues són nostres, les hem de defensar com a pròpies, i al final una ha vingut per solucionar uns problemes i l'altra és un producte estrella que encara seguim plantant i que encara cultivem, i on sí que està el combat és a la vostra banda, no? A la banda del consumidor. Clar, aquí el consumidor ha de valorar el que costa produir una carxofa Prat varietat blanca de Tudela i saber-ne pagar la diferència. Què ens trobem? Pues que a la venda majorista moltes vegades doncs, no es determinen bé les coses, només es diu carxofa, i la blanca de Tudela doncs, ens hem trobat aquest any, per exemple, a Mercabarna, que ens ha quedat una mitja, inclús inferior a la varietat Green Queen. Clar, una varietat que té un cost de producció molt més elevat i que el preu no es defensa i el preu no el posem nosaltres, el preu és a l'equilibri d'oferta-demanda, doncs ho té pelut, però ho té pelut per la banda del consum. Per la banda de la producció, el que passa amb la Green Queen, doncs que ho he explicat bastantes vegades, el que passa que costa, el seu secret és que es reprodueix per llavor. I com que es reprodueix per llavor, tu fas el planter li dones les condicions idònies, neix, i nosaltres plantem els plantons, com si fossin àpids, enciams o tomaqueres. La varietat blanca de Tudela no es pot reproduir per llavor, i aquí ara hauria de fer una explicació llarga, però la qüestió és que no és estable, i que si tu plantes la llavor d'una blanca de Tudela, et neix molta silvestre que no fa carxofa, aleshores no és un sistema reproductiu vàlid, i s'utilitzen les soques, que diem nosaltres, sí. No? Són soques d'una planta de l'any anterior que s'arrenquen i que es tornen a plantar. Necessita unes condicions concretes, sobretot un contrast entre la nit i el dia per brotar. I això és el que brota i serà les noves carxofes de la nova temporada. Pues tenim unes circumstàncies de canvi climàtic on l'estiu s'allarga més enllà del juliol. Aquest any hem tingut un agost supercàlid. Sí. De totes maneres, la brotada de Blanca Tudela sembla que està sent bona, aquesta fresca els hi ha vingut pues, com un salvavides, però són unes condicions climàtiques que amb els anys doncs, han anat canviant i s'ha dificultat el naixement. Després també hi ha una altra cosa que ho dificulta i torna a estar una altra vegada la pedra a la teulada del consumidor. I és que, no del consumidor, sinó de la cadena, de la cadena de comercialització. Arriba un moment que la coliflor no es mira si és del parc agrari o no, les cols tampoc, costa de fer produccions grans per substituir plantacions de carxofa amb altres productes i que tinguin valor quan arribem al mercat majorista. Només ho aconseguim quan estem en el mercat minorista. Ho estem intentant des de la cooperativa que en el mercat majorista aquests productes doncs, es reconeguin, però clar, si no tens un cultiu que puguis rotar amb la carxofa, el que acabes fent és molta carxofa.
Clar.
La gent em diu, fem monocultiu, i nosaltres diem, no, és que el que hi ha és monoconsum, clar. El problema de fer molta carxofa de manera continuada és que les enfermedades doncs, s'hi van establint, i entre això i les condicions climàtiques que han anat canviant, doncs són dificultats per la varietat blanca de Tudela. La Green Queen ens ha de permetre seguir sent sostenibles econòmicament i que puguem seguir plantant la varietat blanca de Tudela. Per tant, han de ser complementàries, les hem de defendre les dues, tant si consumim una com l'altra hem de preguntar l'origen i ens ha de preocupar molt que siguin del parc agrari, la Green també, sobretot, sí. I d'aquesta manera doncs, seguirem veient camps de carxofa i seguireu veient pagesos.
D'acord. Escolta'm, Xavi, ens estaves explicant una mica doncs, aquestes diferències que hi ha entre cadascuna d'aquestes variants, però en el territori, en el terreny, els pagesos, com treballen aquestes dues variants? No sé si se n'està produint més d'una que de l'altra, si les condicions també del terra és diferent, si les cures o les cuidades que es fan són també diferents, com es tradueix també això doncs, a l'hora de treballar-les?
Doncs mira, les dues tenen molta feina. Evidentment no és el mateix plantar en plantons que plantar les soques de carxofa. Clar. Les soques de carxofa porten molta feina, és molt entretingut. La terra, les característiques de la terra són les mateixes. És la nostra extraordinària terra fluvial que tenim aquí al Delta del Llobregat, amb les condicions de, pues, d'aire, que també és molt important per ser la llera del riu. I la feina és doncs, que no utilitzem herbicides en post-sembrat Per tant, tenim molta feina de mecànica, amb desbrossadores, per anar mantenint els camps nets d'herba per la competència que li presenten a la carxofa, no?
Abans comentaves, per cert, el tema de la climatologia, no? De com la Green Queen aguanta més, no? Ara mateix, com estan en l'estiu? Abans ja deies, no?, que ha estat un agost molt calorós. Demà s'esperen pluges a més molt importants. Això també com afecta de cara als cultius que teniu ara mateix?
Bueno, ha sigut un estiu molt atípic, amb un juliol més fresc al juny, però amb un agost intens, batint rècords i, a més, continu, no? Aleshores, doncs això fa una miqueta d'estragos. Aquestes situacions d'humitat i d'aigua, a més que la carxofa, la varietat híbrida, requereix molta aigua, perquè al final és un plantó. La Tudela, un cop ha nascut, doncs també, però no tant, fomenta doncs que la herba creixi. Això i les calors, doncs bueno, ara estem parlant de carxofa, però aquí fem moltes més coses, i la calor doncs ens ha complicat una miqueta la vida, doncs, amb la síndria, per exemple, a l'hora de quallar les flors, també amb la tomaquera, les mongetes, doncs ha costat molt el quallat de la mongeta. Suposo que si aneu al mercat ara dius, ostres, que cara que està la mongeta, sí. Bueno, no hi ha producció, hi ha hagut un problema de quallat i és molt delicada, i amb molta calor la flor cau sense que qualli, per tant no fa la mongeta. Doncs tots aquests problemes són els que hem hagut de lluitar aquest estiu.
Tanmateix, res a veure amb els episodis de sequera que tenim abans, clar.
No, vaig poder fer una escapadeta aquest cap de setmana i veure el pantà de Baells pràcticament ple, doncs suposo que molta gent passa per allà i ho veu maco. Jo el que veig és un descans i un alivio important. El que passa que hem de seguir treballant, perquè no sabem què passarà els propers anys, la tendència és evident, i per tant, pues, modernitzacions, i bueno, estem treballant amb la Generalitat, però hi ha molta feina a fer per assegurar l'agricultura i la sostenibilitat.
De fet, tornant a aquesta carxofa, ara dèiem que s'està cultivant, però quan podrem començar a gaudir-la també als consumidors, aquestes primeres carxofes?
Doncs tant d'una varietat com de l'altra podrem començar a collir-ne, calculem, última setmana d'octubre, doncs les primeres, per fer les primeres truites.
De fet, amb això que ens estàs explicant, cap a l'octubre, quan nosaltres anem als supermercats o al lloc on comprem aquestes carxofes, les podem diferenciar l'una de l'altra? Hi ha algun element que la faci característica?
Bueno, la gent ara ja són uns anys de convivència i ja comencen a distingir-les. El més important és que el comercialitzador les distingeixi. Clar. I les diferenciï bé. El productor només li serà just produir la varietat blanca de Tudela si el preu recompensa la diferència de cost. Per tant, si les veieu al mateix preu, doncs complicat. També és molt cert que trobar la varietat blanca de Tudela cada vegada és molt més difícil en els comerços, no?
Però tanmateix la forma és diferent també, vull dir que a simple vista podríem, no?, detectar quina és quina, o és complicat?
Ara, per mi és molt fàcil, aleshores jo ho veig molt, molt evident, però jo em trobo que a molta gent li costa diferenciar-les, no? I més quan les tenen en un mostrador ja posades, i sobretot doncs, si l'etiquetatge no és molt precís, no? I sobretot, insisteixo, és molt important que sigui del parc agrari. Ens trobem moltes vegades la varietat Green Queen correctament etiquetada, però no, és evident, nosaltres veiem que no és parc agrari, de la mateixa manera que també quan amb la varietat blanca Tudela ens trobàvem que ens en portaven d'altres bandes, doncs es nota doncs amb la frescor, amb el color, amb com cruixeix quan amb les mans apretes les fulles, no? És molt important.
Amb això, ara parlàvem també doncs la visió també del consumidor, de com podem anar-les a comprar, però Xavi, pel que fa als restaurants, no sé si em prefereixen una per sobre d'una altra o si ja estan començant a treballar doncs diferents plats doncs que combinen aquestes dues variants.
Home, doncs clar, sí, la veritat és que tothom s'hi va una miqueta adaptant, no? També heu de tindre en compte que el fet d'aquestes condicions climatològiques que han anat canviant ens fa atrasar la plantada de la varietat blanca de Tudela. Intentem anar una mica més a dins de l'agost per assegurar que neixi, i clar, una setmana més tard a plantar és un mes més tard a collir, no? Aleshores, les primeres que arribaran, doncs és probable que sigui la varietat Green Queen. Ara veurem si aquest temps ens acompanya, doncs pot ser que la varietat blanca Tudela també corri, ja ho veurem, no? Les dues són diferents, és important que la gent sàpiga el que consumeix i els restaurants doncs s'estan adaptant, no? Però evidentment, ho hem dit, no? Les diferències són òbvies i culinàriament doncs la intensitat de sabor de la carxofa Prat és més alta. És més tendre poder la varietat Green Queen, però l'altra és més intensa en sabor. Cadascú té que valorar el que vol.
Doncs tu, Manel, no sé amb quina et quedes de les dues, eh? Ja hem vist que aquest combat pel Xavi quedaria en empat, en aquest sentit, però sí. Jo no sé si tu tens una predilecció ara mateix, amb tota aquesta informació
que
hem repassat.
Amb totes aquestes dades que ens ha donat ara el Xavi perfectament, crec que ara les haig de provar les dues i determinar, però segur que les dues estan fetes amb el mateix carinyo, per tant, doncs, dues opcions igual de vàlides. Gràcies, Xavi, per acompanyar-nos avui a aquesta conversa a l'Obert per Vacances i que vagi molt bé totes aquestes setmanes que us venen ara de feina.
Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar una miqueta més sobre la carxofa i intentar que la gent vegi que al final no és un combat entre les dues varietats, sinó que una doncs ve a donar un cop de mà a l'altra i que entre tots plegats hem de fer que no només la carxofa blanca de Tudela, carxofa Prat,
sí,
sinó la resta i la pagesia en si en el parc agrari doncs pugui existir, pugui continuar i tingui futur.
Molt bé, doncs queda dir gràcies també a Luis Rodríguez Alonso. Fins a propera.
Que vagi bé.
I ara passa un minut d'un quart d'onze del matí. És el moment del Geni i Figura, aquest podcast de perfils de personatges històrics. És l'hora, com dèiem, de descobrir un nou viatge a través de les pàgines de la història amb el Said Esbai, la Laia Regincós i el Josep Puig. Acabem amb aquell home que sempre portava una llibreta a sobre, que no va parar d'escriure, que no va parar de relatar. Parlem d'una de les plomes més importants del català. Parlem de Josep Pla.
Benvinguts a Geni i Figura, el vostre espai de ràdio on la història surt dels llibres i s'asseu a la nostra taula. Avui posem el foco en un nom que desperta admiració, recel, misteris i, sobretot, moltes pàgines escrites. Parlem de Josep Pla, un home que es va passar la vida observant i descrivint el món, també a la gent, amb una lupa que no deixava escapar ni els detalls més petits ni tampoc les misèries més amagades. Però qui era realment Pla? El geni de la prosa catalana, el periodista Murri, o el personatge incòmode que mirava tothom de reull mentre ho apuntava tot? Per ajudar-nos a resoldre aquest trencaclosques, avui ens acompanya el nostre habitual Josep Puig i Costa, historiador i arqueòleg, sempre amb el context al cap i el rigor a la butxaca. Josep, benvingut.
Què tal, Seid?
I també tenim una veu imprescindible per fer safareig del bo del literari, Laia Regincós, directora de l'editorial La Geminada, coneixedora de l'obra de Pla i també de les històries que hi ha darrere de cada pàgina. Laia, gràcies per ser aquí.
A vosaltres, un plaer.
I primer de tot, per començar, si voleu, comencem amb una paraula. Com definiríeu a Josep Pla, si poguéssiu, amb un mot?
Jo diria pragmàtic.
Jo diria ambigu, que pot semblar contradictori, però crec que es complementa molt bé per el que és la figura de Josep Pla.
Jo diria pragmàtic perquè realment qui es segueix una mica o es pregunta moltes vegades sobre el mite de Josep Pla era una persona realment controvertida, ambigua també potser, fins i tot podria fer servir la paraula d'en Josep, però en un sentit de que sobretot el mite que se li ha posat a sobre com a figura política, diguem-ne, està fet servir per moltes bandes, però jo crec que de la manera que ell, i ara en parlarem, se'n van sortir, era perquè era un home pragmàtic.
Bé, al capdavall era pragmàtic perquè ell el que volia era dedicar-se a viure de l'escriptura i escriure moltíssim, i això al final ho va acabar aconseguint. I justament per poder dedicar-se a això, el que necessitava era, i més el temps que li va tocar viure, com circular i moure's en aquestes aigües turbulentes que van ser. Des que va anar a viure a Barcelona en la seva adolescència, va estar visquent, bueno, previs a l'editor de la Primo de Rivera, amb la República, la Guerra Civil, i al final el seu exili domèstic, com a torna a casa seva.
És que al final Josep Pla va viure una miqueta tota l'època salvatge del segle XX a Catalunya, a Espanya i tots els seus mals.
Jo crec que abans ho dèiem, que podríem posar una mica d'ordre ràpid a la vida de Josep Pla, que al final no deixa de ser també la seva vida literària, diguem-ne, i en aquest sentit, si vols, Josep, ho intentem una mica, ràpid. Però el que dèiem abans era que, és a dir, per anar així una mica de pressa, Josep Pla, ell neix a Palafrugell, en una casa que, de fet, ara s'hi pot anar a dinar. Sí,
no,
sí,
ostres,
sí, sí. És un restaurant que es diu Pai Raïm, que és de fet un
hòstia, un personatge. Sí.
És un dels seus personatges d'un relat, que era un contrabandista de Cadaqués. Si menja molt bé, us ho recomano.
Perfecte.
I llavors, ell de fet passa també per Girona als Maristes, com a intern, que es veu que el van fer fora. No sé per què, no, però el van fer fora. També va jugar a futbol amb l'avi d'en Laporta. Jo això no ho sabia.
Hòstia, què dius?
Va jugar a futbol a un club de Girona amb l'avi d'en Laporta.
És que l'avi d'en Laporta és de la Jonquera.
Sí, sí, sí.
Sí que és veritat que tenia família a la Jonquera, l'avi d'en Laporta.
Jo que era el seu cosí, bé.
Sí, sí. Doncs van jugar junts a un club que van fer, que es deia Esport Club Gironí o alguna cosa així. Llavors se'n va cap a Barcelona, es matricula a Medicina, ho deixa i es posa a estudiar Dret. Dret sí que l'acaba, però llavors ja és quan comença la seva època periodística. Però al principi comença a escriure amb pseudònim, però de fet després ja comença a sortir amb el seu nom. I comença a ser molt prolífic com a periodista. Ell, com bé ha dit en Josep, volia viure d'escriure. I troba en el periodisme doncs, una bona manera per fer-ho. Què passa? En aquell caldo de cultiu on es trobava Josep Pla, entre tanta elit cultural, diguem-ne, no li va deixar tampoc, quasi, penso, a vegades, triar.
Sí, de fet, Josep Pla va anar a Barcelona per estudiar això, va fer començar Medicina, després Dret, però tampoc ho va fer mai en gaire èmfasi.
No, no.
Vull dir, al final ell va anar a viure a Barcelona i va estar gaudint del panorama cultural, vull dir, es va relacionar amb gent de l'Ateneu, es va relacionar amb tota la gent que esdevindrien figures clau del noucentisme, vull dir, de fet, tenia com una mica de rivalitat amb Josep Maria de Sagarra, i hi ha hagut algú que ha dit que potser era una mica d'enveja, perquè era com que Josep Maria de Sagarra ha sigut com el millor prosista català, i també s'ha dit Josep Pla, vull dir, s'entén, doncs, ja quan eren joves ja hi havia una mica de rivalitat entre ells. I al final això, vull dir, ell va anar a Barcelona a estudiar, però es va relacionar amb tot el panorama cultural català, i a partir d'aquí ell ja va començar com intentar això, buscar-se la vida escrivint, va viatjar, va ser d'aquesta mena de periodistes que hi havia, que anaven a la Unió Soviètica, just al principi de la Unió Soviètica, quan feien els anys 20, com, no sé si estaven pagats per la Unió Soviètica mateix, com que els interessava portar referències culturals europees com per fer propaganda de la seva causa. I Josep Pla va anar allà, també va ser enviat a Portugal.
Un influencer de l'època.
Sí,
va voltar moltíssim.
Sí, va voltar moltíssim. I de fet, s'entén que la seva prosa agradeix, perquè és una prosa de fet molt desenfadada. De fet, hi havia molts... O sigui, Josep Pla ja des de ben jove havia sigut molt ambigu en la seva obra literària, vull dir, més enllà de les seves descripcions i les proximitats a Estat Català i a Macià i totes aquestes coses. En la seva obra literària, poc compromesa, deixa entreveure molt poc, vull dir, ja pretén des d'un principi ser força ambigu, també potser per tal d'agradar a tothom, que és el que pretenia ell, que és com poder-se dedicar a la literatura, i això és el que el permet també al final tenir una prosa magnífica que fa que acabi després també estant sota la capa del mecenes de Can Bo, que era un mecenes cultural noucentista per excel·lència, que això li va fer guanyar l'etiqueta de, bueno, de si era venut, si no era venut, que això va ser una etiqueta que va perseguir sempre i que a dia d'avui encara com ens hem d'haver obligats a defensar-lo de segons quins estigmes que s'han posat, perquè de fet Josep Pla és un pou tan ample, tan sense fons i en el fons tan ambigu que tothom pot estirar algun fil per reivindicar les coses que deia cap al seu bando, vull estar reivindicat des de tot l'espectre polític català, potser no gaire des de l'esquerra, però bé, des de l'espanyolisme, l'autonomisme, l'independentisme, vull dir, al capdavall és una figura com que és indubtablement catalanista, conservador...
Conservador, segur. Sí. I catalanista també,
catalanista,
sí.
Catalanista, sí. Conservador, sí, sí, això ho va ser tota la vida, però és clar, el problema és que es va entrebancar amb la Guerra Civil i amb el franquisme, que això, és clar, es va carregar tot el programa cultural català i tota l'aristocràcia catalana, o es va haver d'exiliar o d'espanyolitzar, i en aquest context Josep Pla va quedar fora de context.
Fins ara m'heu parlat molt com de l'època de Josep Pla més cosmopolita, segurament, vull dir, però també abans m'ho comentàveu que hi havia un moment on ell mateix es reclueix va viatjar per tot Catalunya, però sí que és veritat que
bueno,
cap a la costa, pel món, però dir que es reclueix en un últim moment
O sigui, ell quan torna a Catalunya, digués, bueno, a Espanya i després a Catalunya, el 39, tenim un Josep Pla absolutament desencantat políticament, veu que realment doncs, allò que pintava com uns vencedors acaben siguent uns vencedors vençuts, i veu que no reeixirà en el seu projecte de fer perdurar la identitat catalana, no? I en aquest sentit jo crec que sí que se'n va precisament cap a l'Empordà, però amb una idea d'aquesta d'una mena de retir, no? De fer una mica d'introspecció de quasi una crisi existencial, i és un moment que de fet ell el que comença a fer doncs, és aquesta reflexió, una misantropia quasi fins i tot, i comença doncs, a voltar bàsicament amb Catalunya. Ell estava voluntàriament aïllat, però el que ell volia era parlar amb la gent més senzilla dels pobles, els pescadors, els pagesos, la gent que treballava en els pobles com artesans. Llavors el que fa és viatjar pel país, és a dir, per Catalunya, i deixar testimoni de la manera de ser i de fer d'una cultura catalana, d'una manera de ser catalana. De fet, ho va deixar en la majoria dels seus llibres, que la seva obra sabem que ocupa més de 30.000 pàgines i més de 45 volums, i jo crec que ho va fer com cap altre escriptor ho ha fet fins ara. Vull dir que aquest testimoni, diguéssim, de quasi un, com si fos un costumari català d'en Joan Amades, realment és d'un valor incalculable avui en dia.
Escolta, Laia, el que sí que no tenia una anècdota amb la Montserrat Roig, com comentaves abans.
Exactament. Quan la Montserrat Roig tenia 25 anys, van entrevistar a Josep Pla, al Mas Pla, a Llofriu, i quan la Montserrat Roig li va explicar al senyor Pla que ell es dedicava a escriure, Montserrat Roig en aquell moment doncs seguia la moda de l'època, anava amb minifaldilla, i el Josep Pla li va mirar les cames i li va dir: senyoreta, vostè amb les cames que té no cal que es dediqui a escriure. Ens podem imaginar una mica com era Josep Pla aquells anys 60, això va passar al 67. Ens podem imaginar una mica el tipus de persona que era, però bueno, un senyor de la seva època, també te diré,
Bueno. És la imatge del xoc cultural entre la Catalunya republicana i de la primera meitat del segle XX amb l'aperturismo,
sí.
d'aquest nou moviment literari català, que se la perdones, d'esquerres progressistes i tal, que van entrevistar un senyor que s'ha ficat la barretina per amagar-se justament del programa cultural català.
Ida.
Josep Pla, geni i figura fins a la sepultura.
Sintonitza Obert per Vacances.
I ara 3 minuts per 11:15 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances i hem d'anar urgentment cap a Tarragona per trobar a la Núria Cartanyà avui, no amb pistes sinó amb petites senyals i amb una incògnita total pel que fa al guió d'aquesta secció. Núria, bon dia.
Hola, hola, Manel. Recordeu que sempre preguntem als oients que esbrinin on som, on parem, els de Tarragona. I avui no només ho preguntem als oients, sinó especialment al Manel. El tenim despistadíssim, no sap res de res de res.
Em tens, de veritat, molt despistadíssim. De fet, he intentat fer durant aquesta hora i mitja que portem de programa gairebé esbrinar coses. He preguntat a tothom de producció, m'han donat pistes errònies, li he preguntat al Marçal, m'ha dit que estava molt enfeinat, que no em podia ajudar. És a dir, no he tingut...
Ells ho saben.
Hi ha gent que ho sap i hi ha gent que m'està dient que no ho sap i que sé que ho saben, però m'estan donant com falses esperances i mitges veritats. Per tant, està sent molt complicat. Si et sembla, repassem aquestes pistes que ens has donat a veure si puc arribar a alguna conclusió.
A veure, no són les pistes més òbvies, però el lloc on estem tampoc és que sigui el més amagat del món, eh?
Val.
Mireu, us hem dit que avui anàvem a un lloc en què ens hauríem de posar, per ser correctes, ens hauríem de posar una vestimenta especial.
Sí.
Res estrany, però sí una vestimenta especial per sanitat i per no embrutar-nos.
Val.
Que l'activitat que farem té relació amb el mar, d'alguna manera o altra. Té relació amb el mar. I que aprendrem a fer una cosa que el Manel ha confessat públicament a l'Obert per Vacances que no se li dona massa bé. Tu tens alguna idea, Manel, amb aquestes pistes?
A veure, vaig molt despistat. De fet, coses que no se'm donin bé en aquests 32 o 34 programes, no ho sé.
N'he dit uns...
Clar, i que ho hagi dit. Clar. Jo estic pensant i estic intentant recordar que un dia vaig dir que no ballava bé, però em sembla que no té res a veure amb tot el que m'estàs dient. Per tant, hi ha més d'una cosa que se'm dona malament.
Sí. Així no balles bé? Vaja, home.
Tampoc, vaja. Tampoc. No. Doncs vaig molt perdut. Vaig molt perdut.
I els oients que tenen
Mira,
alguna...
Mira, els oients avui idea. No s'estan mullant gaire, tampoc. No, no.
Clar. Doncs mira, us dono ja la pista definitiva. Hem trobat el tall de veu, crec que era el 15 de juliol, sí. Quan en la connexió de l'On Pares, allò que donem sempre tres pistes, sí. Arran d'una pista que va resultar que no era, el Manel sí. Ens va obrir una mica el seu cor, ens va fer un oversharing.
A veure.
Escoltem, també podem anar, no ho sé, a algun restaurant de vora mar i que ens facin un arròs negre i de pas que ens l'ensenyin a fer, que jo no en sé fer, arròs negre.
M'agrada. Jo soc molt de fideuàs. L'arròs em costa una mica més per al tema del punt de l'arròs, que no quedi com molt sec, que no quedi covat. M'agrada aquest tema. Si fos aquesta opció, també m'agradaria. Cert, és veritat. Que joves que érem, sí? Núria, estic pensant 15 de juliol.
15 de juliol.
I que frescos que anàvem, realment, no? Com ha passat l'estiu de ràpid. Sí. Doncs és veritat, és cert. Doncs mira, del 15 de juliol al 27 d'agost, haig de dir que encara no he après a preparar rossos.
No. Doncs tu tranquil, perquè mira, a Tarragona en tenim bastants bons exemples, sí. Però un dels restaurants referència des de fa molt de temps en preparar rossos no està justament a tocar del mar, està al carrer Gasòmetre, una mica més, molt cèntric, però més amunt, però el restaurant del Barquet són referents perquè han recuperat la cuina de bordo, aquella cuina que feien els mariners doncs amb quatre coses que tenien mentre pescaven, i amb la morralla i el peix allò més tiradillo, doncs això ho han recuperat, però clar, posat al dia i vaja, agafant un paladar exquisit, i són uns experts en arròs. Et presento, Manel, el David Soler, el xef del restaurant del Barquet. David, bon dia.
Bon dia, què tal? Bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia, Manel, què tal?
Per cert, que la Guia Michelin us ha citat, esteu com a amb la placa ja de restaurant recomanat. Diu, no tenim estrella encara, però estem recomanats.
No, suposo que no ens la donaran mai, l'estrella, però que sí. Aquest any passat ens van tornar a recomanar, ja portem, penso que 12 anys consecutius, i la vam rebre fa 15 dies, la placa.
David, de què feu arrossos? Digue'ns en uns quants, perquè a més agafeu l'arròs però li doneu com un tom, no?
Sí, arròs ne fem de moltíssimes coses. Mira, per exemple, ara està triomfant l'arròs del Virginia, que és temps del Virginia, amb popets. Barregem sempre, intentem barrejar un producte de la mar amb un producte de l'horta. Després també tenim arròs de
El negre és un clàssic, però de Gadagans, diu.
Sí, de Gadagans, amb musclets, allò, rotllo marinera, no? Un arròs mariner. Arròs amb llumanto, fem arròs amb ortigues de mar, arròs negre amb bacallà, fins ara hem tingut bolets, també fèiem... també preparàvem arròs amb bolets i, no sé, potser hi posàvem també negre, potser amb sèpies... Depèn del que ens portessin les barques de la mar, perquè cada dia ens porten coses noves. Per tant, cada dia nosaltres canviem la carta. Oh. I sempre intentem jugar una mica amb els productes que ens porten.
Bueno, sembla que es pot fer arròs de tot. No sé si, Manel, si tens avui pensat fer un arrosset, si tens alguna cosa a la nevera.
M'agradaria moltíssim. De fet, estava ara veient les fotos i és espectacular la pinta que té tot plegat. La pregunta que li faig al nostre convidat per començar... és quin és el secret perquè surti un bon arròs, sigui quin sigui els ingredients que els hi afegim.
Doncs mira, jo m'atreviria a dir que de secrets no n'hi ha. L'únic que sí s'ha de fer un bon sofregit, que això es porta al seu temps, perquè un sofregit no es pot fer en 2 minuts. L'has de treballar, has de mirar que quedi ben fetet, ben rosset, ben espesset, i després el brou que tu li fiques. És evident que es pot fer un arròs amb aigua, però si el fas amb brou de crancs, que no de peix, només de crancs o de galeres, el gust canvia totalment.
Brou de closca, pel que dius. I després el Manel ens deia que ell preferia la fideuà perquè el tema del punt de l'arròs el mata. Això ens passa a molts. I escolta, l'arròs bomba et soluciona, però home, potser no és el més adequat. No, el David riu.
No, nosaltres no treballem amb arròs bomba. Tot i que amb els fideus també s'ha d'anar amb cuidado, perquè... també tenen el seu punt de cocció. Evidentment, un fideu no té quasi cap problema. Clar. En canvi, l'arròs hi has d'estar una miqueta a sobre. Has de mesurar, entre cometes, la quantitat d'arròs que hi fiques, amb el caldo que hi va, i després intentar que sigui el correcte perquè no se't covi, no es passi.
Com ho fas tu, Manel? Que fas allò de que pagues quan encara no està del tot cuit i ho deixes...
Amb els arrossos...
Tapat és que és amb paper de diari.
És un desastre i fa molt temps que no ho provo perquè estic una mica frustrat amb el tema dels arrossos. Per tant, fa un temps que ho vaig deixar enrere i ara ja cerco doncs això, establiments com el del David, que els preparen i que a més doncs, que tenen molta traça per fer-ho. Jo, la curiositat que tinc és quan es troben amb tantes taules, no sé si és el vostre cas, si en teniu moltes o no, doncs totes aquestes varietats d'arrossos, perquè inclús a vegades hi ha més d'un arròs per taula si hi ha doncs, moltes persones que venen a dinar, com és l'organització també d'una cuina, d'un restaurant com el vostre, quan això, doncs, es creuen diferents tipus d'arrossos i també doncs, diferents persones, diferents clients.
Home, no és fàcil, però no és complicat en la mesura que tu ja tens la feina rodada. És a dir, tu saps els ingredients que tens pel ventall d'arrossos que ofereixes, tens el sofregit no preparat, però sí triturat en cru, i nosaltres comencem el procés de cocció de l'arròs des de zero. És a dir, primer fiquem els ingredients que hagin d'anar primer, si són cefalòpodes o és algun tipus de peix que necessita una cocció prèvia. Després continuem amb el sofregit, allò que dèiem del sofregit, poquet a poquet, amb paciència, anant remenant perquè no es faci més d'un costat que d'un altre. Després, quan el sofregit ja està cuit i fiquem l'arròs, barregem el sofregit amb l'arròs perquè l'arròs comenci a agafar el to, això se'n diu nacarar, no?
Això és important, això és un pas important, Manel, apunta, a barrejar, abans de tirar l'aigua, tirar l'arròs que es barregi amb el sofregit, no?
Sí, perquè comenci a agafar ja el to, comenci a agafar el puntet, i perquè l'arròs faci com una mena de crosteta, entre cometes, al gra. Quan ja ho tenim això tot ben aclarit, i fiquem el caldo, que bulli, una miqueta de sal, i a partir d'aquí ficar els ingredients que necessitin més o menys cocció en funció de la naturalesa de l'ingredient que hi vulguem ficar.
I amb això, quan els tinguem tots els ingredients, això és una cosa important, l'arròs s'ha de remenar, s'ha de moure, no s'ha de fer res, s'ha de moure la paella, molta cocció, poca cocció, el foc més alt, més baix...
Sí, l'arròs s'ha de remenar contínuament. No, és mentida.
Clar, veus?
No em feu cas. O sigui, quan ja fiques el caldo, remenar, sí, una mica l'arròs, perquè no hagi cap gra o cap conjunt de grans que s'hagi quedat aferrat al cul de la paella, però després ja... no tocau més. Tenir el foc fort durant 2, 3, 4, 5 minutets i després ja ficar el foc al mínim no, però allò que vagi bullint amb alegria, però sense ni estridències ni allò que li costi. I els últims 5 minuts de cocció, jo, personalment, acabo la cocció al forn.
Doncs això també marca la diferència. El poses al forn i ja. Quin tipus d'arròs utilitzeu?
Bahia, de la varietat Bahia, és Montsianell, és de casa, és del Delta.
Molt bé, doncs mira, Manel, un dels arrossos que triomfen també, i això ens enllaça amb el segon tema així molt ràpidament que volem tractar amb el David, és l'arròs de romesco, i és que aquí a Tarragona hi ha molta tradició de romesco, d'aquesta picada, és una picada amb la qual es fan, és la base de molts plats mariners, i és cuina de barca pura i autèntica, i tant és així que a l'octubre tindrem aquí a Tarragona el primer congrés tècnico-cultural d'investigació del romesco. El David Soler és un dels organitzadors d'aquest congrés. Què és el romesco? Com ho explicaríem a la gent?
El romesco, perquè la gent se faci càrrec de lo que és, el meu avi era pescador. Va ser pescador de començaments del segle XX al Serrallo de Tarragona. I ell ja el feia a la barca. Passa que el feia a la seva manera, és a dir, com molts altres pescadors, i utilitzava alls, utilitzava fruita seca el dia que en tenien, pebrot vermell sec perquè s'aguantava bé la barca, o alguna cop feien servir pebre vermell si no tenien el pebrot vermell, i un líquid per deixatar, dies vi ranci, dies vi negre, poc vi blanc, perquè el vi blanc a la barca no solia durar gaires dies, clar, perquè és que abans les barques no anaven amb motor, abans les barques anaven a rem, amb vela, clar, igual estaven 3 o 4 dies a fora, segons quines coses no duraven, per tant havien d'agafar ingredients que fossin de llarg recorregut. Bueno, el meu avi, quan li va ensenyar a ma mare, doncs va més o menys fer el mateix, llevat que ella hi va ficar una punteta de tomaca, per amorosir una miqueta més la picada.
Tot això és una picada, que el fruit sec és la base, no? Més el pebrot és molt important, i després serveix de base, això se sofregeix, i a partir d'aquí tira-li el peix, aquest peix que has pescat, que no el podràs vendre, que és potser morralla, tira-li el peix i acaba de fer el gustet, no?
Sí, sí, i pots ficar de tot. Ells ficaven varietat de peixos. Ells deien, els pescadors deien que en la varietat estava el veritable sabor del plat, no? Ara el fem de qualsevol cosa. A Ulldecona, per exemple, fan amb truita. Nosaltres el fem amb rap, amb sèpia. Fins i tot fa uns anys, quan aquí a la plaça de Braus hi havia corrides de toros, el fèiem de brau, el romesco. Sí, sí, de conills, de caragols, del que vulguis. Un romesco se pot fer exactament, o sigui, del que et doni la gana.
És la picada aquesta afegida en el sofregit, i ja.
Sí, sí, pues, ficar oli a la paella, quan fumeja, afegir la picada del romesco, sofregir-ho ben sofregit, perquè recordem, els ingredients estan crus, s'han d'acabar de coure, i després, a partir d'aquí, ficar aigua, brou, o res. I
la xitxa.
Exactament.
Molt bé. Xitxa, patates, bueno, pues... cuina de supervivència, que ara s'ha convertit en tot un luxe per sucar pa.
Doncs escolta'm, amb tots aquests arrossos que ara estava veient al web que fan al Barquet, el que haurem de fer és anar-los a provar directament i gaudir també de la seva gastronomia i de la seva proposta. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Gràcies, Manel.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. A veure.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
Minuts per arribar a les 11. Si ara us faig pensar per objectes quotidians, per exemple, doncs un despertador, la pinta o la cortina de cadeneta, són objectes que segurament feu servir moltíssim, però que no coneixeu potser tant com pensàveu o que simplement no heu parat mai a pensar. Doncs tots aquests objectes i molts d'altres es trobaran, s'analitzaran al Museu Particular, un nou podcast que ha produït Ràdio Montblanc, seleccionat a la convocatòria de coproducció d'àudio que va fer la xarxa l'any 2024. Posem un tastet i ara parlem amb els seus protagonistes.
Puto despertador.
Puto despertador.
Museu Particular. Capítol 1. El despertador.
I aquest és un dels episodis que estarà dedicat al despertador. Nosaltres avui volem parlar amb en Josep Ardila, ell és de Ràdio Montblanc. Bon dia, com està, Josep?
Hola, què tal? Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. I també ens acompanya l'Àlex Rebolló, que és un dels presentadors i creadors del podcast, juntament amb l'Anna Maria Andaver. Bon dia, com estàs, Àlex?
Hola, bon dia.
Doncs expliqueu-nos una mica el context, la idea, ara donava les pistes als nostres oients d'aquests objectes, no?, quotidians de la nostra vida, del nostre dia a dia, i el que heu fet, si no ara ens ho expliqueu, és doncs aprofunditzar sobre això, no?, i presentar-nos d'alguna manera més actualitzada doncs a totes les seves característiques i curiositats que segurament desconeixem.
Bé, la marca, diguéssim, el projecte del Museu Particular, sí, és un projecte que sorgeix l'any 2021 a partir de la idea de l'Anna Maria i meva, però era, i que el que volia era això, era parlar de tot aquell patrimoni tan quotidià que tenim, de tots aquests objectes que ens envolten i que estem doncs, contínuament utilitzant, però que mai potser ens hem arribat a parar a pensar quina és la història que tenen al darrere o per què, no?, han arribat fins a nosaltres, en alguns casos, després de tants anys, mantenint un mateix disseny, una mateixa estètica, no? Això sí que ho vam fer a través, en aquest cas, únicament de les xarxes socials i en col·laboració amb el Museu Terra de l'Espluga de Francolí, però després d'això hem anat... aquest projecte es va mig acabar, diguéssim, o va estar com en hibernació, i a partir doncs, de la proposta que ens va fer Ràdio Montblanc a través del Josep Ardila de poder presentar una proposta de podcast en aquesta convocatòria que precisament ara fèieu menció, doncs vam pensar que era una bona forma de reactivar aquest projecte i donar-li un altre format que no fos únicament el de la difusió via les xarxes socials, sinó que en aquest cas doncs, a través de l'àudio i del, del podcast.
Mm-hmm. Josep, explica'ns una mica també, perquè més enllà doncs, dels diferents objectes que ara en coneixerem d'altres, va tot acompanyat amb un muntatge musical, no?, que d'alguna manera també acompanya a l'oient durant tota aquesta experiència, durant aquest podcast.
Sí, de fet, una mica la gràcia del podcast, i ara ho deia l'Àlex, no? Mm-hmm. És que cada podcast tindrà un objecte com a protagonista i més enllà de del so i de una mica vestir-ho tot una miqueta bonic perquè soni bé, jo crec que el que és molt interessant és la conversa que tenen l'Àlex i l'Anna Maria, que no deixa de ser un podcast de conversa,
sí.
Però molt interessant, no? Perquè aporten moltes dades amb un to una mica desenfadat, no? Mm-hmm. És un to molt formal i això jo crec que connectarà molt amb els oients. Jo, per exemple, que he estat amb ells fent la gravació i fent l'edició dels podcasts, m'ho he passat molt bé, he descobert moltes coses i m'ha agradat molt escoltar-los, vull dir, cada vegada que us escoltava volia escoltar-ne més, vull dir, jo crec que us agradarà perquè sona molt bé i tot el que expliquen és molt interessant.
Mm-hmm. Àlex, com heu fet la selecció d'aquests objectes que analitzeu i que passen per al vostre museu particular?
Doncs en aquest cas, o sigui, a nivell intern ens ho vam repartir, l'Anna Maria em va triar 6, jo em vaig triar 6, són en total 12, però dins d'aquests també intentant buscar, no, aquells que primer que tinguessin doncs, aquest context totalment quotidià amb nosaltres, que en alguns casos també tinguessin una vinculació amb el territori, amb el país, perquè doncs, també es tractava d'això, ja que estem doncs, a la xarxa de comunicació local, doncs, que hi hagi aquest vincle, i després també buscant aquells que puguin tenir doncs, com més joc a l'hora d'explicar les seves històries o després d'enllaçar-ho amb fets, no? Que transcendeixen més enllà. No? És a dir, a partir doncs, del despertador no només hem de parlar del despertador com a objecte, sinó que podem parlar del pas del temps, que podem parlar del capitalisme, que podem parlar doncs, d'aquesta necessitat d'estar controlant el que fem en cada part del dia. No? És a dir, doncs, fent aquesta, una miqueta aquesta recerca preliminar, doncs, vam arribar a la llista d'aquests 12 objectes que tenim preparats per aquesta temporada.
Per tant, digues, Josep.
I de fet, volia dir, no, que el despertador serà el primer capítol, perquè al setembre molta gent tornarà a engegar el despertador i, per tant, creiem que era el millor objecte per començar la sèrie de podcast, el despertador, no, que molts ens tornarà a sonar al setembre. I després, ara ho deia l'Àlex, no, molts amb vinculació amb el territori. Un dels capítols està dedicat a la cortina de Cadeneta, una cortina que es fa en una empresa de Montblanc, que l'any vinent farà 100 anys, és centenària, que ja hi ha la tercera generació de la família doncs, treballant en aquesta empresa, i en el capítol ens n'adonarem no, d'un objecte tan quotidià com una cortina, com ha evolucionat i d'on sorgeix, on ja hi havia cortines, vull dir que realment ens n'anem molt al passat, no? També per tornar al present i veure com utilitzem actualment aquest objecte que potser anteriorment havia tingut un ús una mica diferent. No? Vull dir que tots tenen aquesta vinculació que jo crec que és molt interessant.
Que de fet, pel que ens deia ara el Josep i també tu, Àlex, si no vaig errat, és al final aquests objectes són una mica l'excusa, no?, per ampliar i acabar parlant potser d'altres temes que van més enllà de l'objecte físic.
Sí, exacte. És a dir, al final és a través d'un sol objecte podem estirar tantíssim el fil i podem treure tants fils diferents que, com et deia, no? En aquest cas doncs, del despertador, doncs, evidentment, doncs, parlar del pas del temps, però en d'altres casos podem parlar de la sostenibilitat, del debat sobre l'emergència climàtica, del feminisme, del classisme o, de la, no? O del racisme, inclús, no? A través, doncs, per exemple, de la pinta i de com els cabells canvien en unes persones amb unes altres i com es veuen abocats a anar en un determinat sector de perruqueries i no amb unes altres, no? I tot això a través d'un objecte que el tenim, que l'utilitzem manta vegades al dia, però que potser no li donem el protagonisme que es mereix.
Mm. Josep, parla'ns una mica també del format, quants episodis, quants capítols heu preparat, quina durada tenen, i el més important, si hi ha data o data aproximada d'estrena.
Doncs seran 12 capítols. Nosaltres ens ho havíem plantejat com un capítol al mes. Evidentment, després cadascú ho pot escoltar com vulgui i cada emissora ho podrà fer-ne la difusió que vulgui, però vaja, no? El nostre plantejament inicial va ser aquest, 12 capítols, 12 objectes. Cada capítol té una durada d'entre 30 i 35 minuts, aproximadament. Per tant, és molt digerible i molt fàcil d'escoltar. I data d'estrena, el dia exacte encara no el tenim, però serà aquest mes de setembre.
Molt bé.
Però molt a mitjans de setembre. Per tant, estigueu atents a la les xarxes socials, a la xarxa Més, a la xarxa que acabarem d'anunciar aquest dia, però vaja, 12 capítols i 12 objectes molt quotidians que a més serà, nosaltres creiem que molt interessant. Jo que us he escoltat, l'Àlex i l'Anna ho fan molt bé i és un goig escoltar-los, vull que us agradarà segur.
Que bé. Gairebé una curiositat per acabar, Àlex, que tinc el dubte perquè no us conec més enllà de seguir-vos la pista per la ràdio. Amb l'Anna Maria et coneixies ja? És a dir, us coneixeu o us veu conèixer fent ja aquest podcast?
Ui, no, amb la Maria, amb l'Anna Maria portem mitja vida plegats, vull dir, ella és d'un poblet que està just al costat de Montblanc, a la Conca de Barberà també, de Blancafort, i aleshores a l'hora de l'institut, doncs tots coincidim allà, perquè només hi ha instituts a Montblanc i l'Espluga, i aleshores, doncs des d'aleshores que ens coneixem, potser ja fa més de 15 anys que anem plegats, a més tenim carreres professionals relativament paral·leles i, doncs, a banda d'això, vull dir que ens portem molt bé i treballem molt bé plegats. Mm-hmm. I deixa'm dir-te, Manel, que això es nota, en antena,
sí,
perquè es nota aquesta complicitat que tenen l'Àlex i l'Anna, es nota molt. I, clar, l'Àlex és historiador, l'Anna historiadora de l'art, vull dir que són un pou de saviesa tots dos i escoltar-los, de debò, escoltar-los és un goig perquè es nota, ostres, que en saben i que del que parlen s'han documentat i que en saben, i que hi ha aquesta complicitat que en antenes es nota.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep i Àlex, i moltíssima sort. Estarem ben pendents aquest setembre també d'aquesta estrena del Museu Particular a la xarxa Més i a les emissores locals. Moltes gràcies, que acabeu de passar un bon estiu i bones vacances, si encara no les heu fet.
Moltes gràcies.
Que vagi
gràcies,
molt bé, fins la propera. Bé. I ara falten 10 minuts per arribar a les 11 del matí. És el moment també de plantar-nos ja aquesta meitat de setmana, encara dies per endavant, fins que no acabem aquest mes d'agost. I, per tant, bones propostes amb les recomanacions que ens fa el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Manel. Si et dic Nit de la Llum, què penses que pot ser?
Nit de la Llum. Ostres, jo m'imagino com un espectacle visual de llum, música, potser l'estic liant, però alguna cosa així o què?
Doncs mira, és la primera de les propostes que podem trobar a Aril de la Vall demà dijous 28 d'agost. A més, és la 13a edició d'aquesta Nit de la Llum a la Vall d'avui, que és una nit doncs plena de màgia quan tot el poble queda il·luminat per espelmes. Saps quantes?
Mm-hmm. Quantes?
Doncs ni més ni menys que 10.000 espelmes.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, deuen estar bona estona per encendre.
Mare de Déu, això estic pensant, i com vingui una mica de vent, se'n pot anar tot pel terra.
A Norris.
A Norris, sí, totalment. Doncs m'agrada, si més no, per la curiositat aquesta de veure totes aquestes espelmes enceses a l'hora, em sembla una cosa bastant espectacular, sí. I ara ens posem una mica poètics, no? Tot i que, mira, llum, espelmes podrien anar també lligat amb la poesia.
Doncs sí, l'ocasió ho mereix. En aquest cas es tracta de gaudir del cicle Accions en Poesia, demà dijous també 28 d'agost, en aquest cas al Jardí de la Biblioteca de Vilaseca. Es tracta de la 22a edició del cicle Accions en Poesia, que torna a omplir doncs, el Jardí de la Biblioteca de Vilaseca amb espectacles aquest estiu. Al llarg d'aquests mesos ho hem pogut gaudir. La primera cita va tenir lloc al mes de juliol i aquesta segona doncs, té lloc demà a les 8:30 del vespre amb una llum constant de Xavier Albertí i Lluís Humà.
Molt bé, i ara tornem de nou a tenir la llum com a protagonista, no?
Tota la raó, i de llum a música i música pop d'autor amb el festival minúscul a Cal Jaques de Mollerussa, del que ens en parla el Jordi Bonilla, és el promotor del festival.
Bé, doncs aquest dijous del minúscul d'enguany, la quarta edició, els primers concerts han anat molt i molt bé, no només perquè la proposta, diguéssim, artísticament ha agradat, sinó que també a nivell de públic doncs hem pogut omplir amb un centenar de persones i culminarem el dia 28 amb el Dan Peralbo. Per tant, una edició amb la qual teníem molt bones expectatives que s'estan complint i que esperem que s'acabin de complir.
Doncs tenim aquesta cita demà dijous 28 d'agost amb Dan Peralbo a les 7:30 de la tarda a Cal Jaques. Les entrades, 5 euros.
Molt bé, doncs bones propostes de poesia, de música, de llum per aquest dimecres. Gràcies i seguim en contacte demà amb nous plans. Fins demà, Adrià.
Que vagi molt bé.
7 minuts per arribar a les 11 del matí. Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel.
Escolta'm, recorda'ns, a quin any estem avui?
El 2008.
2008, i recordem de nou la cançó que ens has portat tu.
Jo us porto al mar dels Manel.
Dit melanconia, reflexió, no?
Sempre va bé.
Moments de calma.
Al final també va una mica lligat amb com estem en el programa. Estem melancòlics, s'està acabant.
Cada cop falten menys dies, veiem la...
l'ambient és el mateix.
Exacte, exacte.
No però, és tan festiu, però...
És veritat que és una cançó, que és veritat que és melancòlica, però és positiva,
clar,
saps?
Sí, sí.
No és allò com de posar-se a plorar, no?
No, home, no.
Hi ha un optimisme darrere. Sí, sí, sí.
Endavant.
Doncs jo et porto una altra cançó que res té a veure amb els Manel, ni amb la música en català, ni... Bueno, melanconia podria ser, però d'un altre estil.
Diferent.
Diferent.
No tant
diferent.
Pel ritme podem, sinó més per la lletra.
Exacte, més per la lletra. T'estic parlant d'una madrilenya.
Oh.
És a dir, és un duet, és una madrilenya.
És un duet, d'acord.
És un veneçolà, jo crec que amb això són bones
vale,
pistes.
Sí, això ja crec que m'ho has dit quasi tot.
Gairebé tot. Tenim el Marcel CC molt atent. He vist abans que estava tararejant la cançó dels Manel. No sé si això és bo o dolent per
jo
mi.
Jo vull pensar que és bo per mi.
Esperem que sí, però hi va haver un gir de guió que vas perdre directament.
No m'has sentit tararejar l'altre.
L'altre, que és ni més ni menys, atenció, aquesta balada pop. Estem parlant de Colgando en tus manos, de la grandíssima Marta Sánchez i Carlos Baute.
Te envío poemas de mi puño y letra.
Això ha sigut el Manel cantant?
Tinc el vídeo, directament, tinc el videoclip en el cap, Júlia.
Jo el vaig veure ahir.
Clar, clar, que és Marta Sánchez, si no vaig equivocat, dins d'una limusina
sí,
amb
sí.
un xupa-xup.
Clar, però és com una escena, un sol en la limusina
sí.
i l'altre conduint.
Total, i total, total. I ell fa com de xofer, no?, podríem dir.
Sí, més o menys.
Més o menys, alguna cosa similar. I ella surt com menjant un xupa-xup així rotllo melancòlica, que per mi
va ser
ja
com
un punt
fet.
Positiu directament. És a dir, que et posis trista i mengis un xupa-xup, em sembla, doncs, que m'aboca aquell estiu de l'any 2008. No puc dir una altra cosa. Sí, és que no puc dir més, Marçal. Està ara mateix tot colgando en tus manos, directament.
Em trobo molt entre les cordes.
Entre tu puño i letra.
És veritat que no sé per què trobes entre les cordes, perquè res té a veure una cançó amb l'altra. És a dir, no,
no
és
no.
allò que diguis...
Estan
heavy.
Estan a les dues, però en la mateixa carpeta dins del meu cervell.
Val.
Et prou entranyable, com per ser... Com
val.
Per ser
oh, que maco, això.
Val.
Així que crec que acabaré... Vinga, va, sí.
Júlia, no estàs fent ni una aquesta setmana,
no, no, no,
em sap molt greu.
Com resistir-me... Vaig guanyar una, és que me'n recordo.
Tampoc. Com resistir-me a la pinyata que té Carlos Baute, també t'ho dic.
Totalment, i que té un fill que no reconeixia, no farem aquí la secció de safareig, que no reconeixia, però busqueu a internet Carlos Baute, hijo, que ara ja l'ha reconegut, i són dues fotocòpies en color. O sigui, busqueu-ho,
wow.
perquè és clavat el fill. O sigui, deixa en herència el seu propi fill dins de tot el món musical. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Tornem demà i tornarem demà passat i ja s'acabarà, marxarem de
ja,
vacances, però ja en parlarem de tot plegat. Moltes
Exacte.
Gràcies a tots, que acabeu de passar un molt bon dia. Fins demà, adeu.
Hablar contigo no me importa que dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer.
La xarxa de comunicació local.
Cariño, yo sé que...
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona
la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, something romantic. Giving my all when I don't even have it. I always dreamed of a solemn face. Someone who feels like a holiday. But now I'm in pieces, barely believing. Starting to think that I've lost all feeling. You came out the blue on a rainy night.